El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a radiosabadell.fm.
Periodista sabadellenc Joan Brunet ha recollit els seus pensaments durant la pandèmia al diari Pandèmic, un dietari en què parla tant de l'actualitat política com dels racons i la història de Sabadell. L'obra compta amb les il·lustracions de Lluís Mas i el pròleg de Marta Ibáñez. La novel·la es presentarà aquesta tarda a les 7 a l'Espai Àgora, al Centre Cívic de Sant Oleguer. Per parlar-ne, conversem aquesta hora amb el Joan Brunet, que, com bé sabeu, és tertulià habitual del Cafè de la Ràdio. Joan, bon dia, com estàs?
Molt bé, i avui excepcionalment parlaré del meu llibre.
Home, excepcionalment, clar que sí, però t'hem convidat per això. Per tant, avui justificadíssim, Joan. Avui ho tens superjustificat. Escolta, i d'on surt la idea d'escriure aquest llibre o de transformar aquests pensaments en un llibre?
Bé, això va sortir ja en el primer estat d'alarma, en què ja ho he escrit i ja ho he explicat moltes vegades, que en el moment que vam entrar en la fase de confinament, jo vaig haver de canviar les meves rutines i, per tant, em vaig imposar noves rutines. I vaig pensar, mira, ves per on? Una possible rutina és que cada dia vaig escrivint alguna cosa a mòduls de diari, sense pensar que la cosa duraria tant, però que, bueno, que era una mica d'explicar els sentiments i les sensacions en un moment determinat. I allò que va començar sent una petita aventura es va convertir ja en un primer llibre, pensant que no en faria un segon. I com hi va haver el segon estat d'alarma, vaig dir, doncs, mira, hem de continuar aquell projecte, tornar a introduir aquesta rutina a la meva vida, i d'aquí n'apareix aquest segon diari de pandèmic, que a diferència del primer, que només bàsicament tractava d'aspectes polítics, aquest hi ha una barreja, ja ho diu en els seus títols, que són imatges, records, comentaris, etc. Però, o sigui, és un llibre molt eclèctic.
Clar, de fet, aquells que et coneixem, no?, i que fa anys que compartim, diguéssim, racons polítics, no?, com a mínim amb tu aquí a la tertúlia de Ràdio Sabadell, sabem que sempre fem la broma que el Joan és dels que posa als carrers, no?, que ets de llevar-te molt d'hora, sortir a caminar, i això, de fet, és sobretot el que reculls, no?, també aquestes caminades, sense posar recorreguts, però sí que et serveixen com a taló de fons per parlar de coses, no?
Sí, en efecte, perquè, com també explico, de 6 a 8 és la meva teràpia personal i són les dues hores que dedico al psiquiatre, al meu psiquiatre personal, en el qual, doncs, són dues hores que camino, reflexiono, penso, miro i recordo com era la ciutat, recordo la meva infantesa, recordo els racons que havia recordat amb els meus avis i amb els meus pares, i, per tant, tot això d'una u altra forma és el que es transueix dintre d'aquest diari pandèmic.
Aquest diari pandèmic té com una doble part, ara ho deies tu una mica, que és eclèctic, no?, però per la part que he pogut xafardejar es veu molt una part d'aquesta anàlisi polític, no?, que et persegueix com a periodista i com a persona interessat amb l'actualitat, no?, aquesta part d'anàlisi d'actualitat i política, i que va lligada també alhora amb aquests racons de Sabadell, no?, perquè passeges, no? Això com ho feies, Joan? És a dir, sorties de caminar, quan arribaves a casa, el primer que faig és m'assec i escric, m'ho vaig anotant en una llibreta que porto i després ja ho convertiré en un redactat. Com ho feies?
No, una mica de tot. Hi havia dies que agafava i feia un registre de veu mentre caminava, altres dies que em parava i escrivia ja directament, altres que quan arribava a casa em posava a escriure. Depèn de moltes coses, depèn de molts inputs, perquè una de les coses que jo dic és que aquesta obra, aquest diari pandèmic, de fet totes les obres ho són, però el diari pandèmic aquest és molt coral, tan coral perquè hi ha aportacions directes o indirectes de molta gent. Per exemple, alguns dies surto a caminar acompanyat i en les converses ens suggereixen coses que després queden traduïdes d'una o altra forma en el diari pandèmic. Per tant, sense deixar aquell esperit que, com deia la meva àvia, qui ho té el néixer no el deixa créixer, de parlar dels aspectes polítics que són els que m'apassionen, també he incorporat una altra passió, que és la passió que sento per la meva ciutat. I aquesta passió per la meva ciutat, tan desconeguda, que no la coneixem ni nosaltres mateixos, i que pensava que a partir de comentaris que em feien amics i coneguts, dic, em deia, doncs mira, és una bona ocasió també per explicar el que té la nostra ciutat i que nosaltres mateixos desconeixem. I una de les conseqüències és que ja he tingut d'organitzar un parell o tres de visites amb amics de Barcelona per ensenyar-los coses de Sabadell a partir dels meus comentaris.
Clar, perquè de fet, Joan, els que et seguim a les xarxes socials també vam veure que vas fer una mica, que de fet fas una mica de part també d'aquest diari, ja no pandèmic, perquè ho feies abans de la pandèmia, si no m'equivoco, que és de tant en tant posar fotos del teu matí, no? Per on havies passejat, com era la ciutat, i a nivell de Facebook, per exemple, tens molts comentaris, no?, habitualment, aquestes narracions que fas.
Sí, tinc molts comentaris i també per això mateix algun suggeriment, algun dubte, que després, si no s'ajusta a la veritat, rectifico. Per tant, repeteixo, aquest diari pandèmic, aquesta segona edició sobretot, és eminentment una obra molt coral que intenta recollir moltes coses, però sobretot, si m'ho permet, de sentir-me orgullós de la meva ciutat, una ciutat que, malgrat que no m'agrada, no m'acaba d'agradar, estimo profundament. Perquè Sabadell té, a diferència del que diu, no, Sabadell no té res, doncs Sabadell té moltes coses, té una ruta del romànic, la gent diu una ruta del romànic, doncs sí, tenim una ruta del romànic, tenim una ruta del modernisme, tenim carrers molt interessants com el carrer de Gràcia, però com que els veiem cada dia ni ens hi fixem. També m'he trobat que algun amic, per no donar més pistes a l'arquitecte, em diu que ara quan surt al carrer se'l mira d'una altra manera, a partir de coses que ha llegit de les que jo he explicat. Doncs si he aconseguit despertar aquest sentiment, o si aconsegueixo despertar aquest sentiment d'estima per la nostra ciutat, tant la física, vol dir els carrers i les places, com l'entorn, un entorn riquíssim que tenim, escolta, estaré més que content, i que és una mica l'objectiu. I després també hi ha un segon objectiu, que no vull amagar, que és que també quan vaig començar a escriure aquest diari vaig pensar que seria una bona herència que podria deixar als meus nets per si algun dia llegien aquest diari i se'n recordaven dels temps que van anar amb mascareta i que hi havia aquest bitxo que es deia coronavirus i que ells estan visquent d'una forma molt diferent de la nostra. I això pot ser un acte reflex de coses que a mi m'hauria agradat llegir dels meus avis i s'hi han deixat escrit. I, per tant, és un exercici, com pot veure, molt, molt, molt coral i molt terapèutic personalment, també.
Clar, i en aquest sentit, Joan, no sé si per allò la tentació pròpia, no? Perquè et deia, hi ha la primera part, que hi ha aquella reflexió política, no? Que tal com evoluciona l'actualitat, la reflexió que pots fer el dia 12 et pots adonar el dia 14 que no era encertada, no? Has modificat reflexions d'aquestes o has deixat tal qual el que pensaves aquell dia?
No. He tingut la sort també de comptar amb una excel·lent correctora de català, perquè volia que també, malgrat que em considero que tinc un cert domini de l'idioma, no sempre tens el suficient per poder-te defensar, i a la correctora li deia, escolta, no vull que et remenis, és a dir, que el que està escrit d'una forma un dia respecta com està escrit, retoca el que hagis de retocar, perquè, si ara comencés a repassar tot el que he escrit, ho canviaria tot. Per tant, la gràcia d'aquest diari és l'estat d'ànim, es pot percebre l'estat d'ànim o de disposició o del que em preocupa en un moment determinat, el dia concret que estàs llegint. I a més això, com que va il·lustrat paral·lelament amb els titulars dels diaris del dia, per tant, el lector automàticament diu què passava aquest dia? Doncs mira, els titulars deien això, ja se situa, i a partir d'aquí la meva reflexió. La meva reflexió, que un dia puc estar de més bon humor i així es manifesta, més esperançat i així es manifesta, o més decebut i així es manifesta. Però crec que ha de ser així, no haig de tocar res. I a la correctora li deia això, retoca o fes-me tots els suggeriments, però sobretot no em canviïs la intencionalitat del que s'està dient.
Clar, el missatge, no?, que hi ha al darrere, que és cert que podia haver canviat, no? Perquè ara pensava, per exemple, en el moment preelectoral, postelectoral, no?, que tu pots tenir unes sensacions del que passarà a les urnes i que finalment doncs no ho siguin, no?, per exemple, i per tant la temptació de dir vaig a canviar això per no demostrar que anava equivocat, no?, per dir-ho d'alguna manera.
No, miri, pensi una cosa. Jo tinc un web personal, una pàgina personal, en què hi han publicat en canvi 2.500 articles, que són tots els articles que he escrit des del 1992. No n'he tocat ni un. I així també es pot veure com jo també he anat canviant o com alguna vegada també m'he contradit. Però em sembla que això contribueix també a evidenciar que tots podem dintre del que jo sempre en dic un ordre, podem veure les coses d'una forma en un moment i d'una altra en un altre moment. I penso que la riquesa d'aquest tipus de dietaris o de memòries és que es pugui traslluir que la persona que n'és autora ha passat per diverses fases. En funció de què? En funció del que està passant a l'entorn, en funció d'altres actors que tu no tens el control i que, per tant, el que avui et sembla que és blanc, demà passat possiblement ja no està en blanc i tira més a negre.
En la part de Sabadell, Joan, en la part de reflexió, de coneixement de l'entorn, el que hi poses és el que ja saps? Has fet una tasca de documentació per afegir altres elements? Has buscat algú que t'ajudés en la part doncs, de dir, ostres, d'això en sé les línies mestres, però vull anar una mica més enllà? Com has funcionat?
M'agrada que em faci aquesta pregunta. Quan un es posa en una aventura d'aquestes, no sap on te'l portarà. I li puc ben dir que si m'hagués imaginat que em portaria allà on em va portar, segurament no ho hauria fet, perquè sí, m'ha portat molt treball de recerca, és evident que tinc molta informació i documentació sobre els temes que he parlat, però no la suficient moltes vegades per poder-ho fer amb un cert criteri. I a més és una altra dificultat, les entrades de cada dia són molt curtes, i per tant no em puc extendre en massa detalls. Per tant, això vol dir que he tingut de fer treball de síntesi en què expliquis l'essencial sense cometre cap error. Tot i així, ja se n'ha detectat algun, que després he rectificat, en aquest cas sí, però vull dir que certament, sí, m'ha portat molta feina. Quan arribava a casa hi havia dies que em passava 4 o 5 hores encaparrat per poder resoldre informacions diverses sobre un tema concret. I, per tant, aquest esforç de documentar-ho, però de documentar-ho el més exactament possible. També amb una pensant, em perdonarà una mica la immodèstia, pensant que estaré aquí uns anys, perquè totes aquestes coses jo les faig pensant en una perspectiva d'anys a venir, que algú ho pugui mirar. Que si d'aquí uns anys algú agafa aquest dietari, tingui pistes suficients per aprofundir en coses que potser diu, ostres, mira, aquest personatge m'ha resolt conèixer de base tota aquesta qüestió. A partir d'aquí haig de seguir el meu treball de recerca. I després hi ha un element que sempre he defensat i que vostè m'haurà sentit a dir moltes vegades, que és que el coneixement no serveix de res si no el difons, si no el comparteixes. Per tant, què en trec jo de saber moltes coses si no les explico?
I en aquest sentit has buscat algú perquè t'ajudés a saber totes aquestes coses? Has buscat llibres? Com ho has fet?
Tornem a la coralitat. Des dels documents i els llibres i les aportacions que tinc a casa, jo tinc un arxiu sabadellenc prou important, persones puntuals a les quals he trucat per quan m'he trobat a dir, escolta, no trobo la solució a això. Què me'n pots dir? I per tant, no voldria citar noms perquè si no me'n deixaria, però sempre hi ha hagut els referents de persones que he trucat i dic, doncs com demà amb això, i sempre he trobat la màxima col·laboració. En el llibre mateix reconec aquests ajuts que m'han arribat directe i indirectament.
Sense fer-nos molts spoilers, Joan, però una d'aquelles coses que dius, ostres, és que em va portar molts mal de cap saber més qüestions d'aquest aspecte de la ciutat, quina diries que és la que t'ha costat més?
Doncs, miri, algú em pot escoltar i dirà, com pot ser que jo he portat tanta feina, això? La Séquia Monar em va portar molta feina, perquè hi havia moltes informacions contradictòries i no hi havia forma de treure l'entrellat. I al final em vaig poder treure l'entrellat.
Què és?
Doncs que la Séquia Monar no existeix en la seva totalitat, sinó que existeix la Séquia Monar, que és una part de la Séquia que recorre el Ripoll, però que són trossos després que han acabat formant o van acabar formant una sola séquia que s'ha donat el nom de Monar, però que no és la séquia Monar original.
I què me'n dius de les il·lustracions, Joan? Quina importància els dones?
Molta importància, perquè aquest llibre o aquesta obra no seria el que és sense les aportacions del Lluís Mas. El Lluís Mas és un artista, jo diria que desconegut, perquè són brillants les seves col·laboracions i les seves il·lustracions, i a més, quan vam començar aquesta aventura, jo li vaig plantejar obertament de dir, escolta, m'agradaria molt que m'aportessis col·laboracions. Ell va tenir alguns dubtes, va dir, home, és que no sé, i al final va dir, va, ens hi posem. Jo li vaig dir amb una condició, que tu m'has de dir quines són les que vols que es publiquin i quin l'ordre. I jo t'ho respectaré escrupulosament, m'agradin més, i ell em deia, no, si no t'agraden m'ho dius, no, aquesta és la teva part, la teva aportació a l'obra. I la veritat és que és que m'ha agradat molt tot el que he fet, i no sé si n'he dit 10.000 vegades, i penso que una part important d'aquest dietari el mereix des d'ell.
Mm-hmm. Per tant, també la part aquesta, no, important de tot aquest recorregut d'aquestes il·lustracions. Què mireu? Que les il·lustracions il·lustrin algun dels passatges del llibre, que siguin il·lustracions de l'entorn de Sabadell? Com ho feu, Joan, això?
No, casualment poden coincidir o no poden coincidir. És clar, dir-ho sense veure-les és difícil. Però, per exemple, jo en recordo una quan s'estava, que els equipaments culturals estaven mig tancats, ell va fer un dibuix del principal dient, però hi ha alguna cosa oberta, per exemple això, perquè les seves il·lustracions sempre van amb un peu. Però una mica també en ell li deia, dic, escolta, dibuixa el que vulguis encara que jo parli del que sigui. Una mica com passa en els diaris. En els diaris tu pots estar fent un comentari, l'editorial del diari, i a sota hi ha el dibuix d'un il·lustrador que no té res a veure amb el juliol, o fins i tot s'hi contradiu. Per tant, aquest també és un joc. Jo sempre dic que aquest dietari té diverses lectures. Té la lectura de les il·lustracions, que per elles en el seu conjunt tenen un discurs, té la lectura del diari, que en el seu conjunt té un discurs, i sobretot també té la lectura dels titulars dels diaris. Perquè vostè abans em deia, ja ha rectificat quan d'això, doncs no hem rectificat mai res, però a través dels titulars sí que es veu com els titulars dels diaris canvien radicalment. Uh-huh. I el que deien abans d'ahir no té res a veure amb el que diuen avui. Per tant, aquesta també era una aposta de posar negre sobre blanc quan donem tanta importància als mitjans de comunicació, doncs que bé, quan llegim els mitjans de comunicació els hem de llegir, els hem d'escoltar, però sobretot hem de reflexionar i no deixar-nos aportar pels primers impulsos, sinó una mica més allò, la reflexió. A veure, una de les coses que a mi m'ha sorprès més i que agraeixo més és persones diverses que gairebé alguna ni coneixia que m'han dit, escolta, no estic d'acord amb el que escrius. Dic, em sembla molt bé. Diu, però m'agrada com ho fas perquè m'obliga a pensar. Doncs això és el que... Dic, mira, doncs amb això és el millor lògic que pots fer, perquè jo no et demano que estiguis d'acord amb mi. Jo només et demano que em deixis explicar i en tot cas a partir d'aquesta meva reflexió que hi pensis. I...
En aquest sentit, Joan, el pròleg de la Marta Ibáñez,
Sí, sí. La Marta Ibáñez jo crec que ha fet un bon pròleg, que li agraeixo, em deixa més bé del que convindria i caldria, però explica'm, ha casat molt bé. Ja, en la contraportada del llibre hi ha precisament un petit paràgraf del pròleg que explica, des del meu punt de vista, perfectament tota aquesta filosofia del llibre.
Per últim, recorda'ns una mica, presentació aquesta tarda a les 7, a l'Espai Àgora, qui t'acompanyarà? Sí.
M'acompanyaran precisament l'Eloïsa, la Marta, el Lluís Mas, i després els amics, amigues que hi vulguin ser. Que pel que m'han dit són bastants, cosa que celebro també. Però també hem volgut donar en aquest acte de presentació, o he volgut donar especialment jo, en aquest acte de presentació un acte de celebració, de retrobament. Per tant, hi hem de presentació del llibre i de celebració de l'arribada de l'estiu. Perquè penso que en aquest dia estem veient les ganes de retrobar-nos i, per tant, aquesta és una bona excusa també per retrobar-nos.
Doncs gràcies, Joan, per haver-nos acompanyat avui i haver-nos explicat tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.